doncs això és Camins, cap de setmana, la Macedònia enllaunada. Molt contents de rebre ara mateix el Camins en representació del setmanari Catalunya Cristiana en aquesta tarda. Joan Andreu Parra, bona vesprada.
Bona vesprada, Rafa.
Encantat de retrobar-nos aquí
jo,
al Camins.
Jo també, des d'aquí de nou, i sentir aquesta música
aquesta fanfària.
Amb aquests metalls tan potents.
Sí, sí, sí. Anuncia el Passem Revista. Ja sabeu que aquesta nova temporada repassarem cada dissabte els continguts més destacats del vostre setmanari. I, Joan Andreu, què ens destacaries així per començar? Va.
Doncs mira, aquest és el número que correspon al diumenge 18 de setembre.
Demà mateix.
I el tema principal li hem posat de títol Església Martirial al Salvador.
Ui, això s'ha desenvolupat. A veure, sí. De què va?
Bueno, per una banda, posem el focus en la situació d'aquest país, que no sé si ho sabies, però és el més petit del continent americà.
No, no ho tenia el cap fixat.
I ara mateix, doncs, bueno, ja porten així un temps, però hi ha una crisi política, econòmica, institucional bastant important.
Vaja.
Allà s'han anat encadenant governs de signe conservador, però ara l'últim experiment és d'un populista que fa 3 anys que està al capdavant, que es diu Nayib Bukele.
Aquest és el nou president i aquest trenca una mica amb els anteriors. En principi.
Sí, diguem que ell és una persona que va fer moltes promeses, no? Com sabem que fan els populismes.
Els populistes tenen aquestes coses,
això
sí.
Això mateix, però diguem que aterrat i portat al dia a dia, doncs la veritat que està portant alguns desencaixos en el país.
Bueno, és que aquest trípode, no? Crisi política, econòmica i institucional, doncs és per tremolar una mica.
Sí,
i com ho enfoqueu? A veure.
Doncs mira, hem pogut parlar amb una institució molt prestigiosa al Salvador, que és la UCA, la Universitat Centroamericana, i allà doncs, bueno, és una veu molt lliure en el país i també que diguem que els salvadorencs sempre esperen una veu d'aquesta universitat. No?
Molt bé.
Llavors, ells són crítics amb aquest govern, per un costat per la part econòmica, perquè bueno, una de les ocurrències que va tenir el president va ser oficialitzar, allà no tenen moneda pròpia, treballen amb el dòlar, però va oficialitzar una criptomoneda, que
gran
és
el
Bitcoin.
Sona molt bé aquesta idea. Sí, sí.
Doncs bé, aquesta és una moneda que, de fet, la ciutadania no va fer servir i, com pots imaginar,
lògicament,
com que és una moneda que, diguem que cotitza en mercats especulatius, doncs el que ha fet ha estat posar l'economia del país també en una muntanya russa, no? És a dir que...
És lògic.
Que, bueno, tot el que és el deute extern, els interessos s'estan disparant, i això el que està fent és que la gent del país encara estigui més empobrida. Ja, de fet, pràcticament el 90% de la gent viu en una pobresa total.
En la pobresa.
Total.
90%, És una barbaritat, Joan Andreu.
Sí.
Més coses.
Una altra batalla que té aquest govern
és la de
la lluita. De fet, és una guerra oberta contra les bandes o el que allà són anomenades les mares. Val? Són bandes juvenils que, de fet, van iniciar-se al Salvador, però s'han estès per altres països de Centroamèrica i de Sud-amèrica.
Però Salvador és l'origen, El Salvador. Sí.
I, bueno, El Salvador, malauradament, es caracteritza, tot i ser un país molt petit, per tenir una de les taxes d'homicidis i de violència més altes del món, no? I per això, bueno, aquest governant doncs ha decidit atacar això de ple. Però ho fa amb uns mètodes una mica salvatges.
Crec que tenim algun testimoni, no?, que ens parla justament d'aquesta darrera circumstància que ens explicaves.
Sí. Es tracta de la Evelyn Romero, que de fet li van preguntar, va passar pel nostre
pel
espai...
Sí, l'any passat que fèiem el llevat dins la pasta, recordem aquest any inserit dins del Sense Distància amb Ignasi Miranda, però vam tenir el plaer de tenir-vos al Camins, i sí que és cert que ja vam tenir aquest testimoni, no?, d'Evelyn Romero, que és activista salvadorenca.
Evelyn aquí ens explica que el tema de la violència al Salvador no ve d'ara, sinó que es remunta a dècades i podríem dir segles enrere.
Doncs escoltem.
Una historia de oligarquías que se han enquistado históricamente en nuestro país y que durante toda nuestra historia siempre hemos venido con gobiernos dictatoriales, autoritarios y militaristas desde la época del general Maximiliano Hernández Martínez, que fue presidente en los años 30 al 44. Venimos con esa historia donde el pueblo salvadoreño no se ha quedado sumido en la opresión, sino que siempre han habido levantamientos por su liberación, por exigir justicia, por exigir una vida digna a la cual tenemos derechos todos y todas los humanos de este mundo.
En aquesta lluita contra les mares i pandilles, el 27 de març justament es va decretar l'estat d'excepció desfermant una onada de detencions, Joan Andreu.
Doncs sí, Rafa, diguem que en tot el temps que porta en vigor aquest estat d'excepció se n'han fet 50.000 detencions per part de la policia i l'exèrcit. I es tracta, doncs, de persones...
50.000 detencions en un país tan petit és una barbaritat, eh?
Sí, estic diguem segur. Que la... imagina't com poden estar les presons.
Bueno, estaran desbordades.
Això mateix.
Sí, sí.
Doncs diguem que aquestes persones, només que portin, o siguin joves i tinguin un tatuatge, ja ets,
ja
un, ets un presumpte delinqüent i diguem que se t'aplica un codi penal que s'ha reformat i que, bueno, diguem que sense demostrar-ho, doncs et pot tenir a la presó sense un judici just al darrere, és a dir que, bueno...
Són aquestes històries, Joan Andreu, hem parlat moltes vegades al Llevat dins la pasta, històries que semblen d'altre món, eh?
Sí.
Quan ho escoltes, diu com és possible que avui en dia succeeixin aquestes coses. Pel que fa a la violència, també Evelyn Romero, que és fundadora, recordem, de la Red Ciudadana de Mujeres de Mozarán, fa esment en un altre document que tenim i el podem escoltar a un especial factor. La podem escoltar a Evelyn.
Bueno, desde una visión del sistema patriarcal, nosotros sentimos que históricamente en mi país somos el 53% de mujeres de la población femenina en mi país y en mi departamento de Morazán, que es donde concretamente trabaja la Red Ciudadana de Mujeres de Morazán, y es precisamente para exigir la negación de tantos derechos, de derechos elementales para vivir, como es el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud inclusive, pero sobre todo también hay un azote muy fuerte en contra de las mujeres, como es la violencia de género, la violencia machista, que eso se da a nivel mundial, pero principalmente también en nuestras tierras, en nuestra zona de Morazán, son estadísticas muy grandes que tenemos en El Salvador de 300 feminicidios al año. Es una situación que nos habla mucho de esta violación a los derechos, de manera especial el derecho a una vida libre de violencia.
Panorama desolador, el que tracteu al setmanari, recordem, Catalunya Cristiana, aquesta mateixa setmana amb aquest reportatge i que també podem, que ens ve il·lustrat per aquest testimoni, no?, d'Evelyn Romero. Cal recordar, Joan Andreu, que El Salvador, tot i ser un país molt petit, com ens deia, ha tingut molts màrtirs de la talla de San Oscar Romero, justament.
Efectivament, efectivament. De fet, una de les persones en què hem pogut parlar del reportatge és un, em sembla que és el secretari dels comitès Oscar Romero, el Jordi Soriano, que va poder anar a la beatificació d'un del primer màrtir que hi va haver al Salvador. De fet, va precedir a Oscar Romero.
Sí.
Que és Rutilio Grande.
Rutilio Grande, sí, sí, ara que ho dius lligo els dos noms, evidentment. De fet, aquí ho relata també Evelyn Romero, ens parla d'aquesta situació d'aquestes persones que donen la vida per aquest país, per tractar de millorar la situació, arriscant doncs, la seva integritat i perdent la vida, realment.
I donen la vida.
La volem escoltar.
Realmente con la historia que tuvimos de aplastamiento, de callar a sangre y metralla estas aspiraciones de justicia, ha sido muy alto en El Salvador, cerca de más de 80.000 asesinados por querer la libertad, por querer la justicia, y entre ellos, como muy bien lo decíamos al inicio, personajes tan impactantes a nivel mundial y que denunciaron con toda su fuerza la defensa de los pobres en mi país, como el caso de nuestro San Romero de América y de una veintena de sacerdotes. Somos un pueblo martirial desde esa visión también de la fe, y bueno, las respuestas han sido siempre de injusticia, porque no ha habido justicia para las víctimas. Sigue abiertas estas, como bien lo dijera Eduardo Galeano, las venas abiertas de América Latina son las venas abiertas de mi pueblo, El Salvador.
M'agrada molt com se refereix a San Oscar Romero com San Romero d'Amèrica. Sí. Això dona una sensació de que se l'estimen, de que és el fan seu, que és molt important, aquesta naturalitat i aquest carinyo, no?, que demostren.
De fet, el poble salvadorenc, diguem que adora Sant Oscar Romero des de molt abans de que fos canonitzat per l'Església.
Sí, sí, sí. Ja contemplaven tota aquesta tasca impressionant que ell feia amb ells. Més coses.
Doncs aquest mes de gener passat es va beatificar Rutilio Grande.
Ara l'esmentàvem, sí.
Que és aquest sacerdot sacerdot, va ser el primer sacerdot jesuïta del Salvador que va ser martiritzat l'any 77 a mans de la Guàrdia Nacional. I, de fet, també l'acompanyaven dos camperols, que eren Manuel Solórzano i Nelson Lemus, que també han estat beatificats, i un frare, Cosme Espesotó.
I, a més, heu parlat també amb el setmanari, podeu trobar aquest reportatge, recordem, en aquest número de Catalunya Cristiana, que surt demà, 18 de setembre. Heu parlat, Joan Andreu, amb Jordi Soriano, tu l'esmentaves abans, dels comitès Oscar Romero.
Sí, ell aprofundia una mica més en aquesta figura de Rutilio Grande, que era un gran amic d'Oscar Romero, i de fet, quan ell va ser assassinat, Rutilio Grande, doncs Oscar Romero va ser fortament xocat, no?
Sí.
I de fet, sembla que aquest va ser un dels factors que va canviar, li va fer com una conversió, perquè era vist com una persona conservadora, molt de l'establishment. De fet, se'l va posar com a arquebisbe del Salvador perquè tenia aquest perfil i va canviar completament a partir de la mort del seu amic.
Podem escoltar també Jordi Soriano. Aquestes són les seves paraules parlant de tota aquesta circumstància.
Era un jesuïta, no? Va ser el primer jesuïta que va haver-hi al Salvador, no?
Sí.
I era una persona que es preocupava per la gent pobra, per la gent de les seves parròquies, no? I era, bueno, i lluitava pels drets humans, no? I deia que si jo estic amb aquesta gent, doncs estic a lluitar per la justícia, per els seus drets.
Relacionat també amb aquesta qüestió, heu entrevistat en profunditat el padre Andreu Oliva, que és rector de la Universitat Centreamericana José Simeón Cañas, la UCA, que tu deies abans, que és justament del Salvador.
Això mateix. Mm. Bé, és una entrevista que el pare Andreu, que és un barceloní que es va formar aquí amb els jesuïtes de Catalunya,
sí.
Doncs s'obre molt en aquesta entrevista. Ens explica també com es va sentir quan hi va haver els assassinats de la UCA, de Iacuria i els altres sacerdots i les dues assistents.
Sí.
I la veritat que ell és molt valent.